Al matí, amb Mireia Sanz.
El Partit Nacionalista Basc i el Partit Popular per aprovar els pressupostos inclou un increment de les pensions que suposa una despesa extra de 1.300 milions d'euros pel govern espanyol. L'executiu de Mariano Rajoy explicava que aquests diners podrien provenir d'imposar una taxa a les empreses tecnològiques. Les pensions són, de fet, un dels temes candents i que marcaran el 10 de maig, Dia del Treballador. Avui volem escoltar les reivindicacions per aquesta jornada i ho fem amb conversa amb Enrique Rodríguez, que és secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I també amb José Luis Fernández, coordinador de la UGT al Vallès Occidental. Molt bon dia.
Bon dia.
Com es presenta aquest 1 de maig? Com diríem que arriba aquest 1 de maig de 2018? Enrique.
Bueno, per nosaltres és la data, és una data que no és una festa, és una data de reivindicació, és una data de sortir al carrer i avui més que mai, més mirant com tenim la situació laboral i social a Catalunya i a l'Estat espanyol. Llavors, per nosaltres és un punt d'inflexió amb un procés de mobilització creixent que veurem si desatasquem diferents coses que tenim damunt de la taula, passant per tema pensions, com deies, ANC, igualtat de gènere i situacions que tenim al mercat laboral i social, de que aquesta mobilització creixent arribi a un punt o a un altre. Per nosaltres, que sigui per arribar a bons acords i que solucionem els problemes que tenim avui dia, que estem sortint de la crisi pitjor, i en pagant la classe treballadora més que ningú.
José Luis.
Bueno, nosaltres, com bé deia l'Enrique, per nosaltres és una data molt important, el 1 de maig, i volem fer una crida a la participació de tothom, no només de la gent que treballa, perquè la situació del país és preocupant, és molt preocupant. Nosaltres volem posar sobre la taula la necessitat de que s'activi l'agenda social, perquè, com bé deia també l'Enrique, tots els indicadors econòmics diuen que estem sortint de la crisi, però la realitat que viu la gent al carrer no és aquesta. El país està cronificant una situació de pobresa, desigualtat i de precarietat. Llavors, considerem que està molt bé de destinar esforços i energies a definir el model d'estat, però hem de començar a definir el model de país. I el model de país que tenim a nosaltres no ens agrada.
Uh-huh. Clar, apuntàveu algunes, jo n'apuntava una, la de les pensions, perquè potser és una de les mobilitzacions que ha sortit també molt en concret del col·lectiu de gent gran, amb el suport doncs, també dels sindicats, però de la qual s'està parlant i molt aquests dies, perquè el fet doncs, d'aquesta reforma necessària de les pensions passa també per una millora de dia d'avui de com estan els contractes laborals, de com estan les cotitzacions i de si cal o no fer una reforma real del sistema de pensions. Què en penseu des dels sindicats?
Sí. Lògicament, se necessita una reforma. Ara, hem de situar que aquest moviment que ha fet el govern amb el Partit Nacionalista Basc, que no soluciona el problema del sistema, això és gràcies a les mobilitzacions que s'han donat arreu de l'estat espanyol. I que van en la línia d'intentar desmobilitzar a les persones, al col·lectiu pensionista, sobre el tema del sistema de pensions. Lògicament necessita un sistema públic de pensions. Ja hem fet les propostes moltes vegades, en el nostre cas 72.000 milions d'euros amb les propostes que n'hi ha a la Comissió dels Pactes de Toledo. Llavors hem d'anar a reformar el sistema públic de pensions. Hem d'anar a derogar allò que va aprovar el Partit Popular en l'any 2013, desvincular l'evolució i l'increment de les pensions de l'IPC, perquè encara està desvinculat, encara que hagi impactat, que s'ha de veure, ara en el procés dels pressupostos generals de l'Estat, si això serà el 2018 i 2019, però serà en el millor dels casos, 2018 i 2019, i el que hem d'assegurar és que això sigui sempre, igual que el factor de sostenibilitat s'ha de derogar, perquè si no estan tocades de mort les pensions en un futur, no fins al 2023 sinó en general. Llavors hem d'entrar en profunditat amb el sistema, això ha de retornar als pactes de Toledo, on no tindria d'haver sortit mai amb fruit d'aquesta reforma unilateral del Partit Popular, i hem d'anar seriosament a reformar aquest sistema. Propostes de taxes, impostos... No, anem per... El sistema s'ha de sostenir amb cotitzacions i amb els pressupostos generals de l'Estat, no perquè es creï un impost concret per sostindre això. No, això ha de ser una responsabilitat, i la Constitució ho deixa clar, i això les fonts per pagar estan clars. Cotitzacions, per això és molt important en mercat de treball, la contractació, que no n'hi hagi precarietat, augmentar salaris, que la negociació col·lectiva jugui el paper important, per això nosaltres diem, com a sindicat, que el tema del sistema de pensions no és un problema dels pensionistes, és un problema de la societat, i sobretot del treballador que està en actiu avui per avui per tindre i per garantir aquest dret que tindrà el dia que ha de tenir el dia de demà.
Tampoc us semblen suficients aquestes mesures, aquest principi d'acord, siguem estrictes, com deia l'Enrique, que hi ha entre el PNB i el Partit Popular per aquesta pujada de les pensions en aquest pròxim any? Des de la UGT?
No, totalment insuficient, perquè el problema no és de sostenibilitat del sistema en el dia d'avui. El problema de les pensions no és de la gent que ja cobra la pensió avui. El problema de les pensions és la gent que cobrarà o que hauria de cobrar la pensió en el futur. I per això s'ha de fer sostenible el sistema. I el sistema ben gestionat és sostenible. Una altra cosa és que ells vulguin que sigui sostenible, perquè darrere de tot això hi ha un interès molt, molt particular de la dreta econòmica i política espanyola de fer negoci. De fer negoci. Ho van fer ja en el seu moment, la banca va fer negoci amb la bombolla immobiliària, amb les hipoteques i demés, i ara veuen una oportunitat d'aprofitar el sistema de pensions. Nosaltres no ho permetrem. Com bé deia l'Enrique, el tema està en com fem que hi hagi més ingressos. Per això és innegociable que s'ha de derogar la reforma laboral.
És un altre dels aspectes que des de fa anys surt en totes les reivindicacions de l'1 de maig, i també tenia preparada la pregunta, no? Si de nou a l'ordre del dia i en el camí que heu de recórrer o que s'ha de recórrer des del vostre punt de vista en l'àmbit econòmic passa sí o sí per aquesta derogació de la reforma laboral.
Totalment. Ja portem 6 anys d'experiència amb aquesta reforma laboral. Les dades estan allí. Tothom pot comprovar quin ha sigut l'efecte d'aquesta reforma laboral: més precarietat, més temporalitat, devaluació dels salaris, cada cop els salaris són més baixos, i una negociació col·lectiva cada cop més debilitada, que impedeix als treballadors poder aconseguir millores als centres de treball. Llavors, vist que la reforma laboral no és cap sortida, cap solució a la situació econòmica del país, perquè hi ha una dada molt significativa: del 2008 al 2016 els salaris, la renta del treball ha descendit en prop de 27 milions d'euros, i els beneficis empresarials han pujat en prop de 6.000 milions d'euros. Llavors, el que han fet ha sigut aconseguir més marge de benefici a les empreses, però això no s'ha redistribuït als salaris dels treballadors. Llavors, hem d'aconseguir que la reforma laboral sigui derogada.
Clar, de fet, la COE demanava aquesta setmana, Enrique, que no s'aprofiti el context econòmic actual per a pujar salaris, perquè això podria portar a la pèrdua de competitivitat de les empreses.
Mira, els empresaris a l'Estat espanyol i a Catalunya són el més innovador que n'hi ha. Perquè, mira, quan n'hi ha crisis... O quan va bé, cuidado, no pugem molt els salaris, perquè si no tindrem prou. I quan n'hi ha crisi no pugem els salaris. Miri, hem de tindre una miqueta més d'imaginació i ser seriosos. L'any passat les empreses a l'Estat espanyol van guanyar 35.000 milions d'euros més. Estan a nivells d'abans de la crisi, de 2007. Van repartir dividends per 11.000 milions d'euros. I tenen els nassos d'anar a les meses de negociació a dir que no es poden pujar salaris. Quan, per exemple, algun CEO, com el d'ACS, cobra 22 milions d'euros amb el pla de pensions incloent. No parlo del pleistoceno, parlo d'ara. I tenim una tassa d'atur al Vallès Occidental d'un 12%. Però això no és el pitjor. El pitjor és que tenim el 86% de la contractació del Vallès Occidental, que és eventual. I d'aquesta, el 35%, que és d'un mes o menys. Això és el que s'ha de solucionar. A part d'augmentar salaris perquè es pot. Perquè es pot i perquè seria bo per l'economia. Ara han de tindre més seriositat ara de seure a la taula. Nosaltres estem plantejat a l'acord estatal de la negociació col·lectiva, l'ANC, pujades del 3% i pujades que estiguin a la mateixa alçada que l'evolució de l'IPC i més, perquè hem de recuperar allò que ens han arrebassat del 2007 fins ara. I n'hi han calés, n'hi han, estan aquí. El que no podem continuar és negant que això no pugui ser. Però és que, a més, això serà bo per pensions, hem d'acabar amb la precarietat, hem d'acabar amb la bretxa salarial. Ningú parla ja d'igualtat. I no, la igualtat va més enllà del 8 de març. I ara tornem-hi, tornem-hi amb temes de violència masclista, amb sentències com la que va sortir la setmana passada, però en l'àmbit laboral també hem de fer moltes coses. Però bueno, tenim un govern que dels 200 milions que va prometre, diu que 80 hi haurem. Però tenim també un govern que està dient que reformarà un codi penal quan té un pacte d'estat que podria posar en marxa i anar caminant amb aquesta línia i solventar problemes. Llavors, per nosaltres, demà i tot l'any estem cridant i reivindicant igualtat, millor ocupació, millor salari i pensions dignes. Amb això sortirem demà al carrer.
Jo abans ho situava. Hem de repensar quin model de país volem. I el model país que estem construint no és el model de país que necessita la gent. Les dades que diu l'Enrique són per fer una reflexió, no? I la patronal ha de començar a pensar que si no hi ha una pujada de salaris, l'economia tornarà a gripar. Un territori potencialment industrial com és el Vallès Occidental té una situació de cronificació de la desigualtat i la pobresa que és alarmant. No fa massa va sortir un estudi del Consell Comarcal que deia que el 22% de la gent que viu al Vallès Occidental està en situació d'exclusió social. Que el 17% dels nens i les nenes d'aquest territori no cobreixen les seves necessitats més bàsiques. Tenint un 27% de la població que cobra per sota de 12.000 euros a l'any. Si aquest és el país que volem, que ho diguin. Però nosaltres no volem resignar-nos a aquesta situació, sigui una situació de cronificació de la pobresa i la desigualtat. Lluitarem contra això.
Clar, el govern espanyol també deia el divendres i parlava d'una millora de les xifres d'atur de cara al 2021, situant la taxa d'atur en un 11%. Entenc que la pregunta que us havia previst ja sé la resposta, que si el camí que està prenent el govern espanyol per millorar aquesta situació econòmica és el correcte o no. Com ho veieu des dels sindicats?
Bueno, si al final la fórmula és treballar per hores, treballar per mesos i amb salaris de merda, clar, acabarem amb l'atur, segurament. Però no acabarem ni a la desigualtat ni a la pobresa. La gent necessita treballs dignes, amb salaris dignes. I d'una vegada per totes, apostar per una economia social, una economia que faci que la gent visqui millor. O sigui, al final, ells intenten de buscar el número, el percentatge, però la realitat és una altra.
Sí, en el nostre mercat laboral, vull dir, per situar també el que com bé comentava José Luis. Tenim una precarietat galopant. Són el país d'Europa amb més precarietat ara mateix. Amb uns salaris que han d'evolucionar la negociació col·lectiva amb els convenis col·lectius i que la patronal no se correspon en res de la realitat que tenim a les fàbriques i amb els comerços. I, per exemple, un exemple, un contracte com el temps parcial que el 74% afecta dones i que bàsicament és involuntari en un tant per cent molt, molt elevat. Llavors, amb aquest panorama, no m'estranya que Càritas, que no és sospitosa Càritas de ser precisament el més esquerrà que n'hi ha en aquest país, digui que està tenint cada vegada més a persones que tenen ingressos estables cada mes, però que necessiten de la solidaritat i de la feina que fan a entitats com a Càritas per poder arribar a final de mes. I després tenim un govern que diu coses que no es correspon en absolut amb el que estem vivint cada dia. Per això situaven la necessitat d'anar amb una mobilització creixent, perquè si no, continuarem l'increment de l'economia com l'any passat. Són dades també que donen ells, que va incrementar-se l'economia un 3,4 del PIB al 2017, una previsió d'aquest any de 2,7, però això no té una translació ni té un efecte en l'economia familiar, com bé deia el José Luis. Llavors, nosaltres estem en fase de passar a l'ofensiva i hem de continuar en aquesta ofensiva, però al final tot això ha de revertir per millorar les condicions de la societat, si no se la carregaran. I això ho han d'entendre empresaris que estan enrocats en que això no pot ser i tal, que a la fórmula de sempre. Si va bé, no podem pujar, i si va malament, no podem pujar. Per això dic que hem de ficar-li una mica més d'imaginació, no? Si no, és molt fàcil ser l'empresari o representar els empresaris en Catalunya i l'Estat espanyol.
Ho comentàveu també, i és un altre dels temes que s'ha parlat darrerament, la bretxa salarial, el 8 de març, la igualtat torna a estar també de nou damunt la taula en aquest 1 de maig. També serà una jornada reivindicativa, per tant, en aquest sentit, també ho voleu des dels sindicats que aquesta igualtat i aquesta estela del 8 de març es reprodueixi aquest 1 de maig, José Luis?
Sí, sí, totalment. Nosaltres ja ho vam dir l'altre dia a l'assemblea comarcal que van celebrar aquí a Sabadell. El 1 de maig va començar el 8 de març. Sembla ser que ara, no sé, sigui una novetat que hi hagi la lluita per la igualtat, quan nosaltres portem molt de temps lluitant al Centre de Treball per la Igualtat entre homes i dones. De fet, els plans d'igualtat s'intenten d'aplicar allà on és possible, amb totes les dificultats que n'hi ha, però nosaltres estem convençuts de que no té cap sentit. A més, és injust totalment que més de la meitat de la població, que són dones, tinguin una situació laboral, salarial i de promoció de professional diferenciada dels seus companys. Llavors, no és que sigui necessari, és obligatori aconseguir la igualtat de tracte a la societat, perquè és un tema cultural, però també als centres de treball.
De fet, escoltàvem un estudi dels tècnics d'Hisenda que deien que farien falta 7 dècades per acabar amb la bretxa salarial. Ho deien poc abans del 8 de març.
Jo espero que s'equivoquin, perquè siguem capaços de fer les coses no millor, sinó fer-les bé. Clar, en l'àmbit laboral, com deia José Luis, portem temps que nosaltres no signem convenis on hi ha una taula salarial per dones i una altra per homes, però sí topem a l'organització del treball, com topem amb salut laboral, amb temes econòmics i de més. I clar, també ens trobem de vegades que la bretxa s'inicia en el moment que demanen requisits per a un lloc de treball que no són necessaris, però estan masculinitzats. Trobem també una societat on el treball de cura ho té arranconat i no vol valorar-lo en absolut, tot perquè ocupa una dona. Si fos un home qui ocupés aquest treball, segurament es pagaria més i demés. Aquesta és la societat patriarcal que tenim, que s'expressa inclús amb la justícia. Però que s'expressa inclús amb la justícia. Llavors, aquest és l'enemic. Una societat capitalista que alimenta, que és la benzina de la societat patriarcal. I aquesta és la realitat que tenim damunt la taula. Llavors, la bretxa, avui per avui, és de 6.500 euros aproximadament a Catalunya. Aquesta reivindicació, la reivindicació d'igualtat, i a més, ha de ser una prioritat a la nostra tasca del dia a dia. No pot ser la Maria que tenim aquí, que és la moneda de canvi al final. No, ha de ser una prioritat amb la negociació col·lectiva i a la concertació. I hem de caminar en aquest sentit. A l'àmbit laboral i a la societat. no pot ser que aquesta societat masclista assassini la gent o masclista acabin assassinant a dones per ser dona. O sigui, aquesta és la realitat i aquesta societat l'han de canviar. Llavors, no és que hem de caminar, no és que hem d'acabar amb això, si és que de veritat volem cohesió social. Si la meitat de la societat està millorant aquesta situació i la erradiquem, millorarem tots, tota la societat. Aquesta és la realitat. Si no, no n'hi haurà cohesió social.
Mm-hmm. El context polític català es notarà d'alguna manera en les protestes de l'1 de maig, en les reivindicacions?
Home, nosaltres en el manifest una de les coses que situem amb força és que han d'acabar amb el 155. Catalunya ha de tindre govern i de manera urgent. Han de retornar les institucions i el govern a la ciutadania de Catalunya. I no n'hi ha més excuses. Perquè l'agenda social, com ve situar el José Luis, és una de les prioritats que hem de situar damunt de la taula. I ja sabem que quan acabi això, la dreta està aquí també. O sigui, no és que a Catalunya no n'hi hagi dreta, n'hi ha dreta també. I nosaltres necessitem evolucionar. L'AIC, l'Acord Interconfederal de Catalunya, està aquí. S'està treballant, però no evoluciona a la velocitat que nosaltres voldrien, i és més, és aquí on discutim molts temes laborals i socials que afecten a Catalunya. La renta garantia ciutadania, que tenim molts problemes per posar-la en marxa, que estem aquí cada dia batallant i ajudant a la gent per les reclamacions i demés perquè tiri endavant. Llavors, necessiten un govern de manera urgent. I m'heu de permetre també una cosa, no em puc oblidar, no ens podem oblidar, dels 400 companys i companyes que tenim o condemnats o amb un procés per el fet de exercir un dret com la vaga, que avui per avui està així. I hem de demanar també, i hem de situar cada vegada que tenim l'oportunitat, com aquí, la derogació de la llei Mordassa i la reforma del Codi Penal, perquè això no ocorreixi tan bé, perquè em sembla ser que ja ens hem oblidat de que aquestes persones o estan encausades o tenen condenes a persones sindicalistes que per defensar i per exercir un dret com la vaga estan en aquesta situació.
Manifestacions, reivindicacions previstes a Sabadell per demà, alguna?
No, en principi nosaltres ens sumem a la concentració, a la manifestació que farà Barcelona. Jo, si em permets,
sí,
volia afegir alguna cosa al que ha dit l'Enrique.
Endavant.
Estic totalment d'acord. Perquè a mi em fa molta gràcia que quan es parla del problema català, no tenim un problema català, tenim un problema de país. Estem perdent drets socials, civils, laborals, i el problema ho tenim a Madrid. I aquesta reflexió ho hem de fer. La societat ha de fer una reflexió de que el problema que tenim a Catalunya no és un problema de Catalunya. És un problema de que tenim un govern un govern central a Espanya, que és un govern retrògrada. I tot això que està succeint a nivell econòmic, a nivell social, a nivell polític, mentre que no acabem amb el Partit Popular a Madrid, no ho solucionarem. Aquesta realitat ho hem de reflexionar tots plegats. Perquè intentar barallar-nos nosaltres aquí, entre nosaltres aquí a Catalunya, no és la solució del problema. I nosaltres entenem, i això així s'està fent a les dues confederacions, que hem d'intentar sumar esforços a la resta d'Espanya per caminar cap a una gran mobilització a nivell nacional i posar les coses al seu lloc. Intentar revertir la situació arrel del problema, que ho tenim allà, al govern central.
Moltes gràcies a l'Enrique Rodríguez i al José Luis Fernández per haver-nos acompanyat aquest matí. Que vagin molt bé les reivindicacions demà.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.